Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Girona 103.4. Tarragona 100.6. Lleida 91.5. Catalunya Central 93.7. La Seu d'Urgell 105.0.
Itàlia i la seva música són les protagonistes cada dissabte a les 8 de la tarda a Ràdio Estel. Si t'agrada la cultura musical italiana, et convidem a fer un repàs dels seus millors temes a Momenti della Canzone Italiana, els dissabtes a les 8 de la tarda a Ràdio Estel. Viu la Pasqua ortodoxa al Líban. Del 24 al 29 d'abril descobreix la Vall Cristiana d'Orient amb el Club Més Amics. Les grutes de Heita, Arissa, el monestir de Sant Maron, Biblos, la Vall de la Becà i molt més. Del 24 al 29 d'abril al Líban amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. Te n'assabentes al Twitter, ho comparteixes al Facebook i ho gaudeixes a Ràdio Estel. Si no et vols perdre cap dels programes de la teva emissora, segueix-nos a les xarxes socials, perquè Ràdio Estel t'agrada. Aquest divendres a les 11 de la nit i el diumenge a les 6 de la tarda, Ràdio Estel us convida a la Llotja del Liceu, un viatge per la temporada artística del Gran Teatre del Liceu per conèixer els arguments i les claus d'audició de cada títol amb les millors veus del passat i del present. Aquest mes, Madame Butterfly, de Giacomo Puccini. Una de les òperes més estimades del Liceu, una història d'amor al Japó d'inicis del segle XX amb una de les àries més famoses de tots els temps, un bel di Vedremo. La Llotja del Liceu, divendres 11 de gener a les 11 de la nit i diumenge a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Programa dirigit i presentat per Pol Avinyó.
Ràdio Estel.
Siguin benvinguts a una nova edició de Xirinacs avui. Ja us demano el programa on repassem el que va ser tota la vida i també avui la mort del gran filòsof, del gran pensador de Lluís Maria Xirinacs. Avui a les tecles de so Xavi Aguilar i a la direcció, com sempre, Lluís Planes, què tal?
Molt bé.
Comencem avui, deia, que no només parlem de la vida de Xirinacs i del seu llegat en aquest programa, sinó que avui també volem parlar del gran i desconegut vessant místic que Xirinacs culmina precisament amb la seva mort, eh?
Sí, la forma en què va morir Xirinacs va ser colpidora pel país, no? I una manera de morir molt singular, molt interpel·ladora. I avui és el que mirarem d'entrar-hi una mica, no?, per veure aquest sentit. Jo em podria, per dir-ho d'alguna manera, em diria que té un sentit místic, però també té un sentit social i un sentit nacional i universal.
Ara parlarem de seguida de tot això, Lluís, perquè molta gent no entén o desconeix per què va morir Xirinacs. Podem dir que es va suïcidar o que va donar la vida pel país?
Bé, no podríem parlar estrictament d'un suïcidi, tot i que aquí, no?, cada cultura mira de posar en el calaix del concepte que li encaixa coses, en aquest cas, com la forma de morir, no? Però Xirinacs no estava gens abatut ni deprimit, al contrari, no? Estava en un moment de plenitud i estava radiant, i ell mateix ho deia, no? Per tant, no era en aquest sentit un suïcidi, sinó que ell vivia aquest moment com un moment místic, suprem, i que per ell era, com, per dir-ho així, com la major de les festes. No?
Sense entrar, evidentment aquest tema ens podia conduir tranquil·lament al que és la premsa groga, la morbositat, però sense entrar-hi sí que et vull preguntar si se sap com va morir, perquè va escollir aquell preciós prat al peu de la serra de Samans, a prop del Taga...
Sí.
A l'escollir, perquè o sigui, tenia un significat per ell, entenc, eh? Tot plegat.
Sí, ell li agradava molt també les simbologies, les dates assenyalades, no? I ell feia ja com a mínim 5 anys, que s'han anat veient en alguns dels seus escrits i dietaris, que ja tenia planificat que aquell 6 d'agost de l'any 2007, el dia que ell feia 75 anys, aniria a morir en aquell lloc. Un lloc que ell havia anat a explorar 40 anys abans, allà al peu de la Serra de Sant Amans, al Ripollès, al terme municipal d'Ogassa. Ell deia que en aquell indret s'havia cuit la nostra llengua i, per tant, era una mica com el bressol de la nació catalana. I el dia 6 d'agost va sortir del seu... de matinada, no? Molt d'hora de matinada, va sortir del seu pis molt petitó que tenia al carrer Montsió, d'aquí de Barcelona, allà al costat dels Quatre Gats, i es va fer acompanyar d'una persona. I va anar fins a aquest prat, que era a prop d'on comença el camí cap a l'antic santuari de Vidabona, que com hem tractat en altres programes, ell en fa símbol de la plenitud nacional catalana, no? Com una mena de terra promesa. Un lloc que, per cert, ell no hi va arribar mai, ell també ho deia com molt simbòlic, no? Ens apuntava el camí perquè hi acabéssim d'arribar nosaltres. I va aplicar una tècnica meditativa que ell dominava molt, tenia un control del seu cos i de les seves cèl·lules extraordinari, fins al punt que podia anar baixant els ritmes vitals i anar aturant el seu cor fins a aturar-lo completament. Potser per això el forense li va haver de fer moltes proves, perquè no encaixa que algú es pugui morir a voluntat un dia concret i sense prendre's res, i no hi van trobar-hi cap substància ni cap acte violent en el seu cos ni res, i finalment en el certificat de defunció va haver de posar mort natural.
Sí que no sé si els que el coneixíeu de prop, Lluís, heu pensat alguna vegada allò de... Ostres, si estigués amb nosaltres ara el Xiri, com li dèieu, Xirinacs, quanta feina faria?
O quanta feina que ha fet. I potser per això ara estem on estem, no?
Deies, doncs, que la seva mort podem dir que té un sentit social, eh? Un de místic i un de nacional i universal.
Sí, comencem, si et sembla, pel sentit, diguem-ne, social. I ho faré amb algunes cites del seu dietari final, aquest llibre que es va editar per l'editorial Ara i que recull dos documents, no? Un dietari, el dietari de 5 anys, que ell deia, i un altre escrit que ell va titular Darreres Espurnes, que és més místic. Tots dos, em sembla que aquests llibres també estan esgotats, potser se'n troba algun exemplar, però si no estan penjats a la web tant de la Fundació Randa Xirinacs com a la web d'elnegre.cat. Ell diu: suposo que no passaran gaires anys sense que es permeti planificar a voluntat la pròpia mort, talment com avui en dia els pares planifiquen la vinguda a la vida dels seus fills. La vida sencera és la vida i la mort. Tot allò que neix és destinat a morir. Cal saber viure i cal saber morir. Diu un adagi del desert: quan t'acostis a un pou, beu, i fes-te un costat per tal que pugui veure qui et ve al darrere. La majoria dels primers cristians, fins i tot papes, morien màrtirs. Els prenien la vida per llur amor. Ara ja fa segles que això no passa. I continua Xirinacs, eh? Diu: qui serà el valent que prendrà el pes insuportable de la pròpia vida en les seves mans i sabrà sostenir-lo quan calgui i retirar-lo quan ja no calgui? La biotecnologia, que permet la regulació de la natalitat, també permet allargar la vida fins a límits inversemblants. És hora d'aprendre a saber-se retirar a temps i amb elegància. Els nous reptes ètics ens avisen que certes coses que abans eren a les mans de Déu, ell ara ens les ha encomanat a nosaltres. Aquest és el creixement històric de la humanitat. Qui, doncs? Només aquell que vegi clar que la vida i la mort ara són en mans i responsabilitat de l'home.
L'últim bosc, l'últim cel, l'últim indret del món on l'home lliure es desvetllava del vell parany de l'or, del vell poder inútil, del poder en servitud. L'últim bosc, l'últim cel, l'últim batec del cor, com un gran arc fina i tensa els músculs invisibles de l'esperit i fa més dents el pas en el camí. L'últim bosc, l'últim cel, l'últim gran gest alçat contra la por, contra l'orgull dels ciclops aixorbats en caus de llum que amaguen els rellotges del futur. L'últim bosc, l'últim cel, l'últim alè que ara viu dins meu com el primer alè del primer bosc, del primer cel, del primer home lliure que en la mort dona vida a la vida. Cos al cos, veu totes les veus, sang a la sang i ens clava la certesa fulminant que només som si som en llibertat.
Escoltàvem ara mateix m'ho estava dient en Lluís, aquest recital, podríem dir, de Teresa Rebull, d'aquest poema que Jordi Bilbeny dedica a Xirinacs i cantat pel grup d'Arenys, el RELC, el primer bosc. Volem parlar també del sentit social que també va donar a la seva mort Xirinacs, i també un sentit místic.
Sí, el bon amic Jaume Botey, no?, persona d'enormes compromisos per la pau, socials i pel país, no?, recentment traspassat, en l'homenatge que ell mateix amb la seva associació de cristianisme segle XXI li va organitzar a la Universitat Catalana d'Estiu de Prada a l'agost del 17, l'introdueix així.
El místic, i el Xiri és el místic, és allò, és aquella persona que té voluntat de transcendir a si mateix perquè ha descobert una font inesgotable de si mateix i ho tradueix amb alguna cosa que està fora de si mateix. Amb compromís, amb ciència, amb art, amb Gaudí, amb que sigui, no? Ha descobert allò luminós, que diu Rudolf Otto, allò tot altre, allò sagrat, allò que és difícil de tocar i difícil de descriure, allò que no saps exactament què és, però que és profund i que t'atrapa, i que es viu com una mena d'a priori que ho condiciona tot en la teva pròpia vida, que no estàs per les qüestions limitades, sinó que estàs per allò més, i que realment desconcerta en el que tens al costat. Perquè el que tens al costat normalment no viu aquesta profunditat per dintre amb voluntat de transcendir-la cap en fora. I, per tant, des d'aquest punt de vista, el místic no és només el místic religiós que busca Déu o que troba Déu o que busca un misteri o que troba el transcendent, sinó el transcendent, qualsevol tipus de transcendent, mentre sigui viscut en profunditat.
I Botey continua parlant de com la mística l'arrela, no?, en el cas de Xirinacs.
I el Xirinacs diu, no, la mística, tots tenim capacitat i potencialitat de mística profunda, i en tot cas hi ha una mística que s'expressa a través del Frangelico, i una altra mística que s'expressa a través de Gaudí, i una altra mística que s'expressa a través de Wagner, i una altra mística que s'expressa a través de Wittgenstein. No? Per tant, hi ha una mena de voluntat d'arribar a dintre profundament, i aquesta voluntat d'arribar a dintre profundament suposa gratuïtat, suposa seguretat, suposa incandescència personal, suposa una relació entre el jo i l'altre, entre subjectivitat i l'alteritat, que a vegades aquesta alteritat es pot definir com l'absolut, com Déu, com l'innombrable, com el que diuen totes les religions amb diferents noms, el Déu, que és el que tu has dit amb això, no? I seria el que diu els tres estadis de Sant Joan de la Creu, i ell mateix fa sovint referència a Sant Joan de la Creu, eh? I, per tant, m'encanta poder parlar d'això, perquè, en definitiva, tot i que Xiri ha descobert la globalitat i ha descobert les diferents espiritualitats a través d'un focus, que és un focus universal, les seves arrels, el seu peu, el seu tocar de peus a terra, Jesucrist i l'espiritualitat cristiana. I aquests peus i aquestes arrels i aquesta espiritualitat cristiana és l'única raó que té per poder fer política, per poder fer ciència, per poder fer art, per poder escriure.
Continuant amb aquest vessant místic, no?, de la mort, uh-huh, aquest sentit místic que dona Xirinacs de la seva mort, ell diu que s'acompanya a Ben Morir, acompanyat del mestre Ramon Llull, no?, amb el llibre de Miqui Amat, i fa com Verdaguer, que també l'agafa i va fent com complements, anotacions, és a dir, va una mica més enllà. De fet, hi ha un volum editat recentment que inclou el llibre de Miqui Amat de Ramon Llull, uh-huh, les aportacions de Verdaguer i les de Xirinacs, no? Tots tres junts, sí. I podem escoltar, si et sembla, doncs, en Jaume Botey com recita alguns fragments d'aquests textos, d'aquests versets místics.
Doncs vinga, va, som-hi.
No aniria a donar al meu amor les escorrialles de la meva vida. L'amat és la plenitud de l'amor. Sembla que no hi quedi res de l'amic que l'amic pugui estimar. Sí que en queda. El creixement de l'amor a l'amat i de l'amic a l'amat. L'amor és l'amat. L'amor no és l'amic. L'amic no posseeix l'amor. L'amor posseeix l'amic. L'únic amor ple d'amat. Creix i es multiplica en l'amic. Llevat de deixar-se simplement posseir per l'amor, els camins que duen de l'amic a l'amat són llargs, complicats, perillosos, poblats de locubracions, de sospirs, de plors, de sofriment. Són tanmateix camins d'il·luminació creixent per obra de l'amor de l'amat, que aprofita totes les escletxes del cor de l'amic. Omplen fins dalt de tot, d'amor el cor, com omples el sol de resplendor. L'amat, el teu desig és acomplert. La plenitud d'amor es fa plorar. Ja no em veus, amada en el amado, transformada, com Joan de la Creu. Es llevà de matí l'amic i feia com qui anava cercant el seu amat. I trobar gent que feia camí i demanar si havien vist el seu amat. Li respongueren preguntant en quin moment el seu amat s'absentà dels seus ulls. Respongué l'amic i digué: mai d'ençà que vaig haver vist el meu amat. No estigué absent en els ulls mentals de l'esperit, però tampoc no estigué absent en els meus ulls corporals, car totes les coses visibles em representen el meu amat.
Un altre fragment preciós d'aquest dietari final de Darreres Espurnes, que ens llegeix en Jaume Botey, que, per cert, el seu germà, Francesc Botey, era el gran amic de l'ànima de Xirinacs, doncs fa així.
Jo era l'altre dia embadalit dempeus davant meu, davant el meu poble, davant teu univers, ple de gent com jo i no com jo, ple de pobles com el meu i no com el meu, ple d'animalons i plantes i terres i aigües i núvols i aires i sol i lluna i estels. I m'adoní que jo ja no em pertanyia, que des de temps no feia més que seguir la teva veu, que em feia a mi, que em cridava, que fa al meu poble, que fa a tot l'univers. La veu que sempre encerta en la felicitat i en l'horror. Suprem salvatge, en majúscula, m'has enamorat, sóc teu. M'has posseït, em governes, sóc porta i finestra de tu. Arreu on vaig, arreu on vagi. He esdevingut no res, i tu en mi pots dir sóc jo.
Ocells fent ira en llur cant, l'amic morí per l'amat en l'alba.
Seguim escoltant més textos antics i místics en aquest cas, Lluís?
Sí, aquest que escoltàvem, aquest recitat d'aquest fragment de l'amic i l'amat, és un llenguatge poder molt antic i molt simbòlic.
I el podem reinterpretar als nostres dies?
Bé, podem provar-ho, això, com tota poesia, i més si és mística, és molt subjectiva, la interpretació, però em puc atrevir a fer una miqueta la meva, no?
Doncs vinga, va.
Per exemple, aquí diu aquest text, cantaven els ocells a l'alba. No? Llavors, l'alba aquí es pot entendre com el sol, no? com la llum de l'univers que neix en l'ànima de l'amic. Després diu, i despertàs l'amic. Per tant, vol dir que dormia, que encara no era l'alba, és a dir, encara no hi havia la consciència mística desperta, no? Diu, i despertàs l'amic, qui és l'alba? És a dir, en aquest moment ja has d'haver l'alba, ja has d'haver el sol mateix. És com dir, l'univers se l'ha cruspit, no? Que això seria la mística. Continua i diu, i els ocells finiren llur cant. En aquí podria significar també, no, el silenci de les coses d'aquest món, no? És la contemplació mística. Si sense silenci no hi ha contemplació. I l'amic morí per l'amat en l'alba. No? Això seria la mort mística, la mort del jo petit, de l'ego, no? Que és necessària per fondre's en aquest esperit universal. I podem continuar, si us sembla, amb els mallorquins Espiral d'Embull, que musiquen aquest mateix fragment d'aquesta manera.
Cantaven los ocells l'alba, he despertat la nit. I és l'alba, i los ocells veniren llorquant, i la nit mori. De la mà ven la nit. Deixa-la, ocell, si no ens entenem per llenguatge, entenem-nos per amor, que ara en el teu cant se representa.
Els mallorquins Espiral d'Embull, que musicaven així aquest amic amat. Parlàvem del sentit, Lluís, del sentit social de la mort de Xirinacs, del sentit místic, també, de la mort de Xirinacs, però també dèiem a l'inici del programa que va tenir un sentit nacional i universal que ell també dona a la seva mort. Quin seria aquest sentit?
Bé, també podem explorar-lo escoltant el mateix Xirinacs en la veu d'en Jaume Botey, no? Com explica aquest sentit nacional i universal.
Vull, doncs, oferir a Iavé allò que més li plau d'aquest món. Li ofereixo la meva vida, que és el millor que tinc en aquest món, sobretot actualment. I vull oferir-li no la primícia, això ja ho vaig fer quan tenia 15 anys, sinó allò postrer, al final de la meva vida, les postrícies. Ho entrego tot a ell.
I escoltem ara aquest acte de suprema llibertat i d'amor, no?, que és donar la vida pels altres.
Arribo als meus 75 anys i dono la meva vida sense que ningú me la vulgui prendre. Lliurement, per certificar-me i certificar-vos que en tota la meva lluita anterior tenia la voluntat inequívoca de jugar-m'ho tot. Ara és l'hora de la lluita. Us caldrà a vosaltres la certificació final? Jo en tenia necessitat. No portaré ulleres, ni rellotge, ni manta, ni serró. Qui em matarà? Com moriré? El cor? La set? El fred? La gana? El llop? El voltor? Les formigues? Em voldran salvar els humans? M'hi negaria del tot.
El sentit nacional, que també l'explica per similitud amb la mort, per cert, per la vaga de fam de l'alcalde de Cork, a Irlanda, Lluís?
Sí, ell en el seu dietari també ho diu, Diu, com l'alcalde de Cork, a Irlanda, vull explicar als catalans que amb la meva mort vull explicar que no obtindrem la plenitud dels nostres drets si no ho intenta qui estigui disposat a donar la seva vida per aquest propòsit, no? I llavors diu, la vida, el temps, els diners, el que calgui, i ell sempre insisteix, és a dir, per arribar a la Lluna cal fer com la NASA, que s'ha de fer el coet, que ja han vist en altres programes que per ell és l'organització del país amb una democràcia participativa de baix a dalt, no? També en aquest dietari, que és molt interessant, avui només ho podem fer petits tastets, qui vulgui el pot trobar per internet, ell diu que és molt diferent la vida bona, que ell en fa símbol d'aquesta plenitud de donar el fruit i el compromís en la vida i en el món, no? Tant a nivell individual com de totes les nacions a nivell col·lectiu, és diferent la vida bona que la bona vida, no? Que és el contrari, no? És a vegades oprimir d'altres per tirar-te tu la bona vida, no? També escriu un altre fragment d'aquest dietari, el 6 de setembre del 2006. Diu, em diran orat, atrapat per una depressió o per una exaltació, mort per una aturada cardíaca en una excursió, en un atac de delírium, desenganyat de la vida, frustrat i fracassat en les meves ambicions, assedegat de fama, víctima del meu afany de protagonisme, autodestruït, desesperat, pertorbat mental o simplement suïcida. Però diu, marxo lliure i serè, únicament per un irresistible amor a la vida, als amics, als germans, als humans, a l'univers sencer. Marxo en plenitud, perquè em vaig posar en el no-res, vaig veure que ho havia trobat tot. Això és molt profund, no? També diu, univers...
Molt xirinacs.
No? I un parell de pinzellades breus més, diu, univers, et demano que em facis pur com un raig de llum, per ser digne d'ésser acollit en el teu cor. I aquí el sentit escatològic, aquest de plenitud, de xoc de l'altre món, no? De l'esperit universal amb aquest món, no? Amb el compromís social en el món. Diu, ofereixo el do més preuat, que és la meva vida, per l'alliberament del meu poble, per l'alliberament de tots els pobles oprimits de la terra, per la natura presonera nostra. La meva ànima, aquesta ànima obrada pel meu cos, clivellada d'ànimes infinites, concretament avui se m'ha fet universal. I acaba així, diu, ja no escric més, ja no parlo més, em mudeixo. L'amat m'ha imposat el silenci del secret. El discurs resta inacabat. Silenci, acció, a la festa, el convit permanent. Vosaltres ja acabareu la feina.
Deies, Lluís, de fet, escoltàvem a Jaume Botey abans recitant alguns dels fragments que ell deixava en el llibre Amic i Amat, i es preguntava una mica si enteníem, no?, per què va marxar. Tu creus que la societat catalana ha entès la marxa de Xirinacs?
El que hi ha volgut aprofundir, segurament sí, perquè material n'ha deixat. També és veritat que genis com d'aquest calat és possible que es tardi anys i fins i tot potser alguna generació a desxifrar tot això tan profund i global que ens lleva Xirinacs.
Doncs ara sí, volies acabar tot aquest cicle de programes amb el seu text final, L'acte de sobirania.
Sí, jo proposo que l'escoltem amb el recitat tan preciós i impressionant que va fer en Lluís Soler en l'acte de Xirinacs al Palau amb la música de la Dharma de fons amb els goigs de Sant Martí del Canigó.
He viscut esclau 75 anys en uns països catalans ocupats per Espanya i per França des de fa segles. He viscut lluitant contra aquesta esclavitud tots els anys de la meva vida adulta. Una nació esclava, com un individu esclau, és una vergonya de la humanitat i de l'univers. Però una nació mai no serà lliure si els seus fills no volen arriscar llur vida en el seu alliberament i defensa. Amics, accepteu-me aquest final absolut victoriós de la meva contesa per contrapuntar la covardia dels nostres líders massificadors del poble. Avui la meva nació esdevé sobirana absolut amb mi. Ells han perdut un esclau. Ell és una mica més lliure. Perquè jo sóc amb vosaltres, amics.
Lluís Soler, que ens deixava doncs, aquest acte de sobirania amb la música en directe de la Dharma amb els goigs de Sant Martí del Canigó en l'acte d'homenatge Xirinacs al Palau de la Música. Un acte que podeu reproduir també a través del YouTube, de les xarxes. Acabem aquí, Lluís, els 16 programes que han repassat l'immens i revolucionari llegat de Xirinacs. Completarem, però, aquest cicle, no marxeu encara d'escoltar-nos, a un parell de programes més que recolliran testimonis de persones que han conegut o que s'han inspirat en el testimoniatge i en el llegat de Xirinacs, perquè ho dèiem, des de l'inici d'aquests programes, no només volem repassar la vida, també la mort, com hem fet avui, de qui va ser Lluís Maria de Xirinacs, sinó tot el seu llegat, tot el que ha vingut després de Xirinacs. Lluís Planes, com sempre, un plaer.
Un plaer, moltes gràcies.
El control tècnic en Xavier Aguilar i qui els ha parlat. Joan Trias, fins la propera, fins al proper Xirinacs, avui aquí a Ràdio Estel.